Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta és si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
I hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla, perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat pocs metres abans de la desembocadura al mar permetrà de tenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 4 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem parlant de la temporada de platges anant fins a Costa Daurada. Coneixerem de ben a prop el projecte Sèpia i com ha anat aquesta temporada i dedicarem bona part de la segona hora a parlar de medi ambient, concretament dels boscos, amb els nostres col·laboradors en Joan Ramon Mendo i l'Antoni Ferrer. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, els botonets. Hi ha la Sílvia García des de RadioDelta.cat, la Cel Prieto, en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, des de Canal Blau Ràdio, la Carla Lanuza i l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Ho tenim tot preparat, així que comencem Arran de Mar. ja hem pogut veure les platges plenes de gom a gom. Estem vivint un final de maig molt calorós i la gent té ganes de refrescar-se, però sempre que anem a la platja ja ho diem. Ho hem de fer amb seguretat. De tot plegat en volem parlar ara que ha començat el juny amb Aleix Font, coordinador de platges de Tarragona. Molt bona tarda, Aleix.
Hola, molt bona tarda.
Hem de dir que aquí a Tarragona heu iniciat ja els serveis de socorrisme els caps de setmana, no?
Sí, és cert. A partir del dia 16 de maig, del 15 de maig, perdona, ja vam començar els caps de setmana a la platja de la Rabassada.
Només a la platja de la Rabassada aquests dies, ara?
Sí, ara només a la platja de la Rabassada, a partir del 16 de juny, ja cada dia a totes les platges.
A partir del 7 de juny, no?
16.
A partir del 16 de juny. Aquest cap de setmana passat i l'altre, que ha fet especialment calor aquests dos últims caps de setmana, les platges ja estaven plenes de gom a gom.
Sí, nosaltres al final, encara que no estiguem al servei de vigilància i prevenció a totes les platges, nosaltres ja anem passant, perquè al final també ens interessa a nosaltres saber quina és l'afluència d'aquestes platges. I sí, la realitat és que ja és com si fos un dia normal d'agost.
Això t'anava a dir, pràcticament no es pot diferenciar de ple estiu o ara, pràcticament.
No, comptant amb les temperatures altes que hem tingut i per sort el bon temps que hem tingut aquests caps de setmanes, la veritat és que si me dius que el dia d'ahir era un dia un 15 d'agost, jo t'ho firmo.
Tenint en compte aquestes temperatures altes d'aquests dies, tenint en compte això, no sé, ja no només aquí a Tarragona, sinó en general, no sé si els serveis, com que cada cop s'allarga més la temporada d'estiu, haurien de començar una miqueta abans.
Bé, doncs això és una miqueta la tendència que hi ha, sobretot a Catalunya, que com que està allargant la temporada, doncs els ajuntaments opten per ampliar la licitació i que les empreses comencin abans a treballar, i al final doncs donar seguretat a més gent, no? A més gent durant tot l'estiu. Sí que és veritat que això és una cosa que hem d'acabar de comentar amb l'Ajuntament de Tarragona, a veure quina voluntat hi ha per part de les dues bandes, i tirar endavant.
Per tant, vull dir, seria interessant, no?, que hi hagués més seguretat per la gent ara a principi de temporada, que ara ja comencem al maig, fins a finals de temporada, que ara ja és pràcticament l'octubre, no?
Bé, sí, al final és algo que mai resta, no?, el tema de tindre més vigilància i més atenció a la ciutadania que abans, és algo que sempre suma.
En aquest sentit, aquests dies ja hem tingut un susto aquí a les platges de Tarragona, però no hem de dir que hagi sigut pel temps, sinó que va ser una persona que es va quedar inconscient a l'aigua, no?
Sí, aquí a la província de Tarragona normalment no hi vam participar, ja que no ens toca com a municipi, però sí, ja comença una miqueta el tema, és algo recurrent de cada any, així que esperem que no es repeteixi gaire.
Quines són les incidències més habituals que teniu durant una temporada?
Doncs bàsicament nosaltres la gran majoria d'incidències que fem és doncs picades d'animals marins. Al final hi ha molta gent i hi ha molts animals marins, tant peixos aranya com meduses, i després ja seguit de prop els marejos, sobretot doncs gent que va a la platja. Sobretot en aquestes èpoques és complicat, perquè hòstia, sí que no és l'agost, però ja fa molta calor, la gent està a la platja sense menjar, sense beure, sense posar-se crema inclús, o estar a l'ombra, i hi ha molts marejos, hi ha moltes insolacions, llavors nosaltres és una patologia que tractem molt a l'estiu.
D'alguna manera no en som tan conscients ara d'aquests possibles marejos com potser sí que ho podem ser un 15 d'agost, que sabem que farà calor.
Sí, exacte. Al final, un 15 d'agost, saps que estarà rondant els 30, 32, 35 graus els pitjors dies, i ara sembla que no, però està sobre els 30, 30, 32. Llavors, no ho sembla, encara estem al maig. Bueno, ja no estem al maig.
Estem al juny, ja.
Ja estem al juny, però igualment la calor pica i se nota molt.
També parlaves de que una de les incidències habituals són les picades d'animals marins, picades de medusa. L'any passat va ser una època complicada per les meduses, especialment al principi de la temporada. Sembla que aquest any, de moment, no és així.
Exacte, no, de moment no és així. Sí que l'any passat doncs, vam tindre aquest repunte, que bé, depèn de com se mouen les corrents i marees, doncs acaben més meduses en un lloc o en un altre. Sí que és veritat que en aquest any no hem notat, no hem tingut un augment significatiu, ni ha sigut una patologia significativa, però bueno, segur que meduses sempre n'hi haurà al mar, i com que hi ha gent i hi ha meduses, doncs alguna n'haurem de tractar, però no és algo significatiu.
No sé si ha ajudat la temperatura de l'aigua del mar, tenint en compte que l'any passat estava més calenta, l'hivern va ser més càlid, i enguany està una miqueta més fresca, ja que l'hivern ha sigut més fred, d'alguna manera.
Sí, segur, d'alguna forma. Al final, ara, com que amb el tema de l'escalfament global, doncs tot això té uns canvis molt dràstics d'any a any, ja és complicat una miqueta fer ús dels models predictius o de l'històric d'anys dins d'aquests temes. Llavors, jo no te puc assegurar res, però bé, sembla que de moment sí que és un indicador que va a favor de que no hi hagi tantes neveses, potser.
Anem a fer una mica de repàs, tot i que ho fem cada any, però a vegades això encara no queda clar. Què és allò que s'ha de tenir en compte a l'hora d'anar a la platja per no tenir ensurts?
Doncs sobretot, sempre que estiguem dins de l'horari de socorristes, tant a Tarragona com a qualsevol punt de la província, vigilar la bandera que hi ha posada. Al final, el socorrista és la persona professional encarregada de mirar quina bandera hauria de posar per tal que tots els banyistes doncs, puguin gaudir del bany en la mesura que es pugui. Si anem a la platja en una hora en la que o ja han marxat els socorristes o encara no han arribat, sobretot sentit comú, el tema, doncs, si ve moltes onades no entrem, si no tenim clara la zona on puguin haver corrents, doncs entrem amb molta cautela. Sobretot hi ha consells d'autoprotecció, doncs la crema solar, doncs l'ombra, menjar, aigua, hidratació, és algo bàsic i molt important per anar a la platja, que si ho complim, podem estar a la platja tranquil·lament les hores que necessitem, evitant sempre, si podem, les hores de màxima calor.
Hi ha tres tipus de banderes, també podem fer un recordatori, perquè també ho recordem cada any, però encara hi ha gent que li costa.
Sí, hi ha tres tipus de banderes. Tenim la bandera verda, que és un bany completament obert a tothom. Tenim la bandera groc, que és un bany amb restriccions. Aquí l'ideal seria preguntar al socorrista quina és la restricció. A vegades és que no poden entrar flotadors, a vegades és que no ens hauríem d'allunyar gaire de la costa. Hi ha diferents temes. I després està la bandera vermella, que és una prohibició total al bany, que el socorrista decideix per tal de que no hi hagi accidents.
També recordar una miqueta que per molt que hi hagi per molt que faci un dia espectre sol i que no plogui, hi pot haver bandera vermella.
Sí, completament. Al final, moltes de les corrents en les que nosaltres treballem són en dies normals, on simplement l'aigua se mou amb una certa força, però no té per què originar ni onades, ni mal temps, ni vent, per tal de que hi hagi una bandera vermella. Potser, tal com comentes, un dia de sol i mosques, que li diem.
En aquest sentit, ara ho feies referència a les corrents. És important tenir en compte les corrents. Molta gent no ho sap, això.
Sí, completament. Al final és l'enemigo silencioso, no? Però també que ho comentem perquè no les veiem, no són senzilles de llegir, a no ser que t'estiguis molt de temps, hi ha alguna vista d'aquella zona, sigui una corrent molt clara. Nosaltres hi ha molts cops que hem d'entrar a l'aigua per llegir aquella corrent, a veure fins a quin punt afecta o a quin no. Nosaltres coneixem les nostres capacitats, que tenim el material i que en tot cas tenim un equip darrere que sempre hem d'estar vigilant. Llavors, alguna persona doncs, que potser no tingui tots aquests recursos, és un problema el tema de les corrents, que hauríem d'anar sense cap protecció.
També recordar que és important, si mai ens trobem en una corrent que se'ns està emportant, no nedar a contracorrent.
Exacte, contracorrent és com si intentessis nedar a un riu cap a dalt, no arribarem mai a pujar-lo. Amb una corrent que se'ns està emportant hauríem d'intentar nedar sense perpendicularment a ella, per intentar sortir pel costat i que ens enganxi un altre corrent, que sempre les corrents de la platja es van córrer les teves. Hi ha una que tira cap endins i hi ha unes altres que tiren cap enfora, cap a la terra. Uh-huh. Llavors, hem de navegar perpendicularment fins que en trobem una d'aquestes.
No sé si encara, quan la temporada està més avançada, ara és, crec, una mica difícil, us trobeu amb problemes de gent que no us faci cas.
Bé, és el que comento sempre. Sí que és veritat que potser el 90-95% de la ciutadania ens fa cas i comprèn que quan hi ha una bandera vermella no és perquè no vulguem que la gent no es banyi, sinó perquè creiem que hi ha un element de seguretat molt important que no podem obviar. Però sí que aquest 5% de persones que es banyen en una platja amb bandera vermella és un gran risc per nosaltres. Existeix i seguirà existint. Jo crec que és algo dins de la naturalesa humana que no podem controlar ni posar-hi més esforços, i ja fem tot el que podem. I això, sí que és veritat el que et comento, el gran tant per cent de la gent fa cas, però bueno, ja et dic tant per cent que no és el cas.
Mm-hmm. En guanyar la platja de la Rabassada de Tarragona hi haurà un servei per persones que tenen problemes de veure i de vista.
Sí, exacte, és algú que encara estem treballant amb l'Ajuntament, encara no coneixem específicament quina és la funció i quin és el nostre paper com a equip de salvament i socorrisme, però sí que és veritat que el tema de que les platges siguin més accessibles per a tothom és algo que va bé per tota la ciutadania. Al final, no per tindre una condició o una altra, una persona no hauria de poder disfrutar d'algú natural i algú que tenim per tots, que és la platja, i que és ben bonic. Així que estem esperant a veure com se soluciona i com funciona tot el sistema per poder integrar-nos de la millor manera.
No sé si hi ha exemples a altres llocs que puguem agafar que hi hagi aquest tipus de servei o com són aquests tipus de servei.
Doncs ara mateix, si te digués que sí, te mentiria, perquè és algo que s'està implementant a diverses platges i s'estan fent estudis de viabilitat a veure com funciona, però encara no hi ha res conclús de dir, doncs, ho fem d'aquesta manera, ho fem de l'altra. Però sí que és veritat, doncs, això, que hi ha un gran reclam d'aquests serveis a la ciutadania en general, més que res per temes d'accessibilitat.
Uh-huh. A la platja Rabassada ja fa temps que es treballa també amb l'accessibilitat i ja fa temps que hi ha cadires per persones que tenen problemes de mobilitat, no?
Sí. Nosaltres ja fa molts anys que amb l'Ajuntament doncs vam pensar que la platja de la Rabassada, al ser una de les platges més concorregudes de Tarragona i que té una accessibilitat bastant senzilla en temes d'autobusos i de cotxes, doncs creiem que havíem de reforçar el servei d'ajudar a la gent amb discapacitat, doncs, física, motriu o intel·lectual, perquè se poguessin banyar amb seguretat. Actualment tenim 3 cadires d'adult i una cadira de nens petits per a poder fer aquests banys sempre acompanyat i sempre amb una certa seguretat i que tothom pugui disfrutar de la platja.
Ja per anar acabant, a partir del 16 de juny ja estareu a totes les platges de dilluns a diumenge?
Sí, exacte, ja tindrem tot l'equip desplegat de dilluns a diumenge a totes les platges de 10 a 8 de la tarda.
I amb un equip de quantes persones?
Doncs tenim 31 persones treballant, 31 socorristes, 3 patrons d'embarcació, un patró per cada embarcació, tenim una dotació d'ambulància i tenim doncs, l'equip de coordinació, de comunicacions i de logística.
Doncs ho hem de deixar aquí. Esperem que aquesta temporada, dins del que càpiga, sigui tranquil·la. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar. Les passions pel mar comencen sempre des de ben petit, quan ja de seguida te n'adones. Com ens explica avui la nostra jove de mar, que el mar et crida i quan t'abraça ja no et deixa anar. És important, però, retornar-li tot allò que et dona, perquè el mar sempre està disposat a sorprendre en positiu i mai et demanarà res a canvi. És per això que l'hem de cuidar i protegir. L'Andrea, com a posada, és la nostra jove de mar d'avui que ens explicarà d'on ve la seva passió pel mar i per què té la voluntat de compartir-la amb tothom.
vora de la mar.
Des de ben petita ja, amb una gran fascinació pel mar, ja sigui fent snorkel, submarinisme o apnea, i sempre amb una càmera sota el braç per capturar tots els moments màgics que passen sota l'aigua, la nostra jove de mar d'avui és una gran apassionada del medi marí. És llicenciada en Biologia i especialitzada en Comunicació Ambiental, i això també la va portar ja fa un temps a crear Nèlides, una organització que treballa per divulgar i protegir tot allò que envolta el mar. Avui, però, ens centrarem una mica més en com va començar aquesta fascinació pel mar i com l'Andrea Comaposada, la nostra lloa de mar d'avui, té, entre cella i cella, compartir amb tothom la seva passió. Andrea, benvinguda a la Randa Mar.
Hola, bon dia.
Escolta'm una pregunta, Andrea. La primera que et faré, i evident és, quin és el teu primer record del mar?
Doncs mira, el meu primer record sobre el mar va ser des de ben petita. Com comentaves abans, jo, de quan era molt, molt petita, doncs a partir dels 3 anys o així, sempre que teníem un moment lliure, amb la meva mare i la meva germana ens escapàvem a la platja i allà ens anàvem a passar el dia, a fer snorkel. Jo vaig començar al principi a jugar a la sorra i a nedar, però des de ben petita ja vaig començar a tirar-me a l'aigua i a descobrir-ho tot. Llavors, els primers records sempre són des que soc molt petita, que estic a la platja amb la família i em dóna aquesta llibertat i aquesta pau i tranquil·litat, i quan em vaig fent gran i cada vegada més vaig veient que el planeta ens necessita i a través de conèixer cada vegada més les espècies les vull que fer-les arribar a tothom.
Com el definiries tu, el mar? Què significa per tu?
És una bona pregunta. Jo el mar el definiria amb una paraula clau, que és vida. El mar és vida. El mar és tot realment per nosaltres. Nosaltres vam sortir dels mars i dels oceans, la vida es va crear allà, i estem aquí gràcies a ell. Part de l'oxigen que respirem és gràcies als oceans, gràcies també ens dona molts recursos ecosistèmics i ens dona molt, a part de benestar i pau, també ens dona aliment, a través del transport marítim arriben totes les mercaderies, i crec que és vital per nosaltres. El mar, a part de que crec fermament que ens dona un benestar psicològic i físic, crec que també és la vida que nosaltres necessitem i que hem d'ajudar.
Què creus que és allò que més t'apassiona o què és allò que més et fascina del mar? Què és allò que t'hagi fet enganxar-te tant?
A mi el que més m'agrada del mar, sobretot, és que cada dia és un món diferent. És a dir, tu pots entrar avui, pots entrar demà o pots entrar dimecres o dijous o qualsevol dia de la setmana, i cada dia trobaràs sorpreses diferents, perquè ja sigui primavera, sigui hivern, sigui estiu, els animals doncs es vesteixen de gala i canvien a la primavera, o després pots trobar-te peixos de colors i el pròxim dia un poc, una sèpia, o fins i tot la interacció entre ells. La interacció entre ells és fascinant, perquè una vegada ja coneixes més les espècies, també comences a fixar en com interactuen, en què fan a sota l'aigua. I crec que, personalment, tu tens a la vida moltes coses, no? Moltes coses, no pares, és un non-stop, no? La vida en general. Però quan entres a l'aigua és com que se't para tot i estàs en un altre medi que no et fa mal res allà. Allà estàs superbé amb tot i és com entrar en un altre lloc totalment diferent.
És com aquella sensació, no?, que defineixen a vegades, que és com estar a l'espai, no?, aquesta sensació de flotar, estar sota l'aigua.
Sí, totalment. És una sensació superdiferent, no? I perquè, vull dir, és el que et deia, tu al nostre dia a dia doncs tens els teus problemes o, jo què sé, et fa mal l'esquena o fa mal qualsevol cosa. Una vegada estàs dintre de l'aigua t'oblides de tot, perquè realment a sota l'aigua estàs descobrint un altre hàbitat totalment diferent. I sí, és fascinant.
I aquest nou món, no?, també, que expliques, que és com que cada dia pots, no?, entrar sota l'aigua qualsevol dia al mateix lloc i no serà el mateix avui que demà, que demà passat, no?
Clar, això és el bo, perquè, per exemple, nosaltres, des de Nèrides, hem creat un biòtop a la platja de Sant Sebastià, de Barcelona, i en aquest biòtop, que entrem pràcticament cada setmana o cada 2 setmanes, cada dia és una cosa diferent. Hi ha dies que ens trobem 4 cavallets de mar, hi ha dies que et trobes 2, hi ha dies que et trobes en llocs diferents, que te'ls trobes alimentant-se d'algues, o sigui, el guai d'això és anar experimentant i anar coneixent cada vegada més el mar, perquè quan més entres, més el coneixes. Jo crec que això enganxa, perquè tu quan entres, no?, t'agrada conèixer la biodiversitat, però que quan coneixes els noms dels peixos, quan saps i vas fent fotos de tots els peixos que hi ha, et va enganxant per aconseguir doncs, encara més fotos, aconseguir encara més, conèixer el món més, perquè tot i que el mar ens agrada molt a tots, és un gran desconegut. Només es coneix el 10% de la vida marina dels mars dels oceans. Encara ens queda molt per conèixer i hi ha molts llocs que s'han de trobar encara.
Uh-huh. Andrea, tens espècies preferides? Hi ha algunes espècies que diguis, ostres, aquestes són les que més m'agraden?
Sí. Les meves espècies preferides, et riuràs, però són les meduses.
Ostres.
Per què? Perquè tothom els hi té... Primer de tot, que les meduses tothom els hi té com mania, no? És els falsos mites que ens han generat amb les meduses de que piquen, que són dolentes per l'ecosistema marí... Doncs les meduses són fascinants, realment. Són part del plàncton, no tenen pràcticament una gran capacitat natatòria, es deixen emportar per les corrents, però, a més, elles mateixes són l'aliment de pràcticament tots els peixos i tots els animals de l'ecosistema marí. I les trobo tan fascinants perquè porten aquí tants anys i han sobreviscut a tantes coses i segueixen aquí creixent, alimentant-se, nutrint-se i augmentant, que crec que són fascinants. La meva preferida és l'ouferrat, que és una medusa que sembla un ouferrat. Aquesta pràcticament no pica. Sí que és veritat que totes les meduses piquen perquè és el seu mecanisme de defensa, però les hem de conèixer i per això també és un dels meus animals preferits per sensibilitzar sobre elles, per donar-les a conèixer, per dir, sí, piquen, però no piquen perquè et vulguin atacar. Piquen bàsicament perquè és un mecanisme de defensa i nosaltres el que hem de fer és apropar-nos, fer una foto, però no tocar-les mai ni treure res de l'aigua. Perquè sobretot s'ha de tenir respecte al mar perquè estem entrant en un altre ecosistema que no és el nostre. I les meduses m'apassionen moltíssim. I després de peixos, també m'agraden molt les castanyoletes i els cavallets de mar. Els meus preferits són les castanyoletes, que són aquests peixos negres, que tenen una cua bifurcada, que quan són juvenils són blau elèctric i són guapíssims, i són molt, molt xules, es fiquen dintre de les coves i són molt, molt petitones, blau elèctric, i quan són ja més grans són totalment negres.
Mm-hmm. A vegades també entre bussejadors no, es defineixen una miqueta entre els que els fascinen més les espècies més grosses, no, tipus un tauró, un dofí, peixos més grans, i després els que li agraden també no, aquesta vida més petita, no, el tipus els nudibranquis, tot això que envolta, no, aquesta vida tan petita també. Tu, quin tipus de bussejadora creus que seria? Animals més grans o més petits?
Jo de la petita.
La petita, eh?
Jo de la petita 100%, perquè jo soc de les típiques biòlogues i bussejadores que ens passem mitja hora parades en una roca, fent fotos i buscant a la mateixa roca doncs més nudibranquis, doncs més nidaris, que també són de la família de les meduses, que sigui gorgònies, corais, i ens podem tirar, doncs ja et dic, més de mitja hora, quasi una hora, tranquil·lament, de tota la immersió mitjoreta a la roca buscant tota la vida. I també, per exemple, que et deia els cavallets de mar, a mi els cavallets de mar em fascinen, i també són molt petits, són animals molt petits, no tenen gran capacitat de natació, tenen les seves plaques òssies i la seva cua prènsil, on s'enganxen a les... I són molt difícils de veure. A mi també m'agrada molt aquest repte de buscar i de trobar coses que són difícils de veure. Això soc més de la banda petita, perquè crec que hi ha un repte més afegit, si hi tens aquest valor afegit, no?, de trobar coses que realment costa més de veure.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Recordes el primer cop que vas enfonsar-te sota l'aigua amb ampolla i vas poder sentir per primera vegada aquesta sensació, no?, de respirar sota l'aigua?
Sí. Sí, va ser a la carrera de Biologia. Jo vaig estudiar Biologia a la Universitat de Girona i quan m'estava traient el primer curs, amb dos o tres amics de la mateixa carrera, vam decidir anar a l'escala a treure'ns el títol de submarinisme, l'Open Water, ja directament sense fer bateig i sense res, jo tenia clar que volia fer directament el curs. I vam estar 4 dies fent-lo, molt intens. I la primera vegada que ens vam submergir, a sobre vam anar des de vaixell, que dius, bueno, des de platja és encara una mica més fàcil, no? Mm. Bueno, més fàcil o més, a menys profunditat. Però, bueno, des de vaixell ens vam tirar des d'allà i vaig començar a baixar. No em vaig agobiar gens, o sigui, realment és el que et deia. Crec que la gent que som de mar, no?, som com peixos a l'aigua. Ens adaptem molt, molt bé. I crec que també, personalment, els humans estem més adaptats al mar del que ens pensem. Moltes vegades és la nostra ment el que ens fa tenir-li més respecte. Però si tu estàs tranquil i estàs realment dintre, sense pensar, sempre tenint en compte tota la part de seguretat que t'expliquen i tot el que has de fer, és baixar per gaudir.
De seguida vas veure, que era el teu lloc estar sota l'aigua?
Sí. De seguida ho vaig veure perquè és molt fàcil, o sigui, no és gens difícil. Una vegada tu tens la tècnica, ja sigui en submarinisme, més snorkel o amb apnea, sobretot la seguretat. Jo sempre vaig amb neoprè, sempre porto boia de seguretat, quan vaig a fer snorkel, també sempre vaig amb la mà amb la càmera, perquè per qualsevol cosa que afegis que hi hagi a l'aigua, qualsevol cosa la vull fotografiar. Perquè és el que et deia abans, cada dia és un món nou a sota l'aigua. I crec que és molt important anar amb seguretat, anar sempre acompanyat i amb el neoprè i amb la boia, i sobretot això, que l'hem de tenir respecte però mai por. Aprofitar-ho al màxim i viure-ho molt perquè és molt guai poder tenir l'oportunitat de fer-ho. I jo convido tothom a que vingui a fer-ho amb nosaltres, tant de més nord o amb submarinisme, perquè a part de conèixer el mar i estar bé i passar-t'ho bé, aprens sobre les espècies que hi ha al litoral d'aquesta costa que és Barcelona. És una costa que, tot i que tothom la coneix, no?, és molt poc coneguda a nivell de vida marina. I hi ha una gran vida marina aquí a les platges del Barcelonès.
Què creus que la fa especial, no?, la vida marina del Mediterrani? O què la fa diferent, no?, també d'altres mars i d'altres oceans?
Mira, el Mediterrani és un Mediterrani que és un punt calent de biodiversitat. Vale? És un hotspot. Això què vol dir? Que hi ha molta vida perquè és una zona molt petita, molt tancada, i alhora només hi ha dues entrades, el Canal de Suez i l'Estret de Gibraltar. Això et fa que et generi una gran vida, perquè ja és poc profund i bastant tancat, i a més que es generi també doncs, molta diversitat d'hàbitats, des dels 5 metres o als 20 o als 30, pots trobar corall vermell, aquí al Mediterrani, es poden trobar moltes espècies diferents, ja siguin d'equinoderms o de coralls, o equinoderms o les estrelles de mar, els eriçons de mar i els cogombres, o també moltíssimes espècies de peixos diferents. Els peixos ossis són els peixos que més trobem, però també trobem peixos cartilaginosos, com les rajades i els taurons. L'estiu passat vam trobar moltes escursanes amb molts dels snorkels que fem, que és la rajada aquesta típica que va per la sorra. Llavors, és impressionant això, doncs, anar coneixent més i anar apropant-se més a la vida marina sense tocar-la i amb sempre respecte, però quan més estàs a sota l'aigua i més coneixes, més pots arribar a conservar.
I important també conèixer i saber quina, què o qui, com és cada espècie, perquè, per exemple, no, pues segurament alguna persona que no hagi vist mai una rajada, un dia que se'n trobi una pot pensar, no, que és perillosa, que et pot picar o que, no, o al final... És important també conèixer quines espècies estan al nostre Mediterrani per saber què hi fa cada una o com hauríem d'interactuar amb elles o deixar d'interactuar, no?
Sí, això passa molt, moltíssim. Per això també fem en els snorkels i en les sortides de submarinisme aquesta petita explicació de biodiversitat, perquè moltes persones no saben que les anèmones són de la mateixa família que els coralls i les meduses. I les anèmones, a part de que no hem de tocar res, les anèmones piquen també. O les rajades, és el seu mecanisme de defensa també. Perilloses, o sigui, no et vindran ni t'atacaran. Mm-hmm. Cap animal et vindrà i t'atacarà, perquè no estàs dintre de la seva dieta. Simplement és el que t'has d'apropar sempre amb molta cura i sense tocar-lo, sense molestar-los.
Mm-hmm. Quan te n'adones que tu no només et fascina aquest mar, sinó que també, a més, vols, no?, divulgar-ho i compartir tota aquesta passió amb tothom?
Doncs mira, hi ha dos moments importants a la meva vida que em dono compte realment que he de tirar cap a la biologia marina i després cap a l'educació ambiental. El primer moment va ser perquè jo tota la meva vida havia dit que volia ser metge com el meu pare, i amb 14 anys vaig veure el documental d'Una verdad incómoda, de l'Al Gore, que sempre em marcarà aquell documental de tota la vida, que el recomano que tothom el vegi, perquè en aquell moment, amb 14 anys, em vaig donar compte que ens estàvem carregant el planeta. Nosaltres o fèiem alguna cosa perquè hi havia molts problemes i nosaltres havíem de ser part de la solució. I a partir d'allà em vaig començar a ficar en grups d'ecologistes a partir dels 14-15 anys, i ja em vaig posar en el moviment més activista en aquella època, és quan vaig començar Biologia amb 17 anys, la carrera de Biologia. I el tercer any de Biologia, com m'agradava molt estudiar la ciència que estudia la vida, perquè Biologia és la ciència que estudia la vida, a nivell marí, a nivell terrestre, les plantes, les algues, els gossos, tot. Però alhora em donava compte que tot el que estàvem aprenent no ho transmetíem a la gent. Sí, totes les persones havien de conèixer una miqueta perquè és tan important que l'ésser humà és una espècie més, que l'ésser humà està en el planeta també per fer coses, igual que les altres espècies. I vaig començar a treballar amb un altre grup ecologista a Girona, amb els naturalistes a Girona, i allà és quan em vaig adonar que la millor manera d'explicar-ho era fer xerrades i fer tallers on la gent toqués de primera mà, sentís de primera mà el que era el medi natural. I vam començar creant un hort allà, amb els nens, amb els joves, després vam fer tallers de fauna de la muntanya, de tota la zona més de Girona, i després ja em vaig començar a especialitzar més en el mar quan vaig fer l'Erasmo. Vaig fer l'Erasmo a Gènova, al Santuari de Cetàcids, i allà vaig començar a especialitzar-me molt més en la biologia marina, perquè realment a mi m'encanta tota la biologia, però per mi, si hagués d'escollir alguna cosa, 100% és la biologia marina i el mar.
Creus que durant molts anys no has tingut en compte el mar, sobretot a Barcelona, a ciutat, no?
Sí, i encara costa, realment. O sigui, encara costa bastant. Nosaltres, des de que portem 8 anys ara mateix a Manèlides, i des de 2016 que vam començar, sentim la frase de, a parte de plásticos, voy a ver algo en las playas de Barcelona. I sí que és veritat que plàstics hi ha, però plàstics hi ha aquí, hi ha a Maldives, hi ha a Tailàndia, hi ha a la Costa Brava... O sigui, ara mateix hem d'actuar i treure plàstics, perquè és així. O sigui, tot el que no recicla bé acaba als bancs dels oceans. Però alhora, en aquestes platges també hi ha una gran vida que no es coneix. I per això també vam començar amb Anèlides, amb el projecte Urbà Mar Bio, que és el projecte que investiga, juntament amb la ciutadania, tota la biodiversitat marina de zones urbanes. I per què zones urbanes? No? Perquè s'ha estudiat la Costa Brava sempre, s'ha estudiat zones protegides de tot el Mediterrani, però també és important donar-li el valor a zones que estan més massificades o gentrificades per veure què hi ha. I ens vam sorprendre nosaltres mateixes el 2016, quan vam començar aquest estudi de biodiversitat, de la gran quantitat d'espècies que hi havia i les diferents espècies que hi havia. Ara mateix portem més de 1.000 espècies registrades al litoral del barcelonès. Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Montgat, i aquest any comencem al Prat. Ja són diversos municipis que s'uneixen a aquest projecte de Ciència Ciutadana, on el que fem és enregistrar amb la gent tota la vida marina que hi ha a les platges. La gent s'ho passa bé perquè aprèn coses, alhora estàs fent una pràctica esportiva, tu estàs passant bé a l'aigua, i a més deixem cabanes aquàtiques perquè facin fotografies i les pengin a la plataforma Minca, que és la plataforma de Ciència Ciutadana de l'Institut de Ciències del Mar, on nosaltres col·laborem, tenim el projecte Urbà Mar Bio, i allà van penjant tota la vida marina. Una cosa que va començar el 2016 pensant a veure què trobarem, no? A veure quin estudi de biodiversitat podem fer, perquè vam estar buscant a veure si existia algun estudi de biodiversitat al barcelonès i no en vam trobar cap i vam dir, doncs creem-ho. I d'aquí, de tot aquest estudi, el 2021 va sortir la guia participativa. Va sortir el primer llibre de biodiversitat marina fet amb la gent i per la gent d'aquí del barcelonès. I recull 232 espècies més comuns d'aquest litoral. Doncs una miqueta és tot això, no? Sensibilitzar la gent que vegi de primera vida marina que hi ha i també que s'apropi més a les seves platges perquè així la pugui conservar més i estimar més.
Doncs, Andrea, com ha posat amb aquesta reflexió final, jo crec que podem acabar perquè crec que defineix una miqueta com ha estat aquesta entrevista d'avui. Andrea, moltes gràcies per ser avui la nostra lloba de mar i haver estat aquí amb nosaltres a la Ronda Mar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hem batut rècords de temperatura aquests dies. El final de maig ha sigut especialment calorós i ens trobem amb temperatures més pròpies de l'agost que gairebé del maig i aquest principi de juny. Això és un dels efectes del canvi climàtic, que ja és una realitat, i per entendre-ho millor, en volem parlar amb Javier Sigró, investigador del Center of Climate Change de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com podem explicar una miqueta les temperatures d'aquests dies?
Bueno, les temperatures d'aquests dies que han sigut molt elevades estaven lligades a un fenomen que és típic de l'estiu, que és el que s'anomena un bloqueig anticiclònic. És a dir, un anticicló centrat sobre la zona europea, molta estabilitat de l'aire, no hi ha circulació, i la calor, juntament amb fluxes de calor que provenien del nord d'Àfrica, s'ha anat acumulant, no només a la península Ibèrica, sinó pràcticament a tot el continent europeu, on s'han batut rècords pràcticament a tot arreu.
Això anava a dir que no ha sigut una cosa només d'aquí de la península Ibèrica, sinó que ha sigut a tota Europa on s'han batut rècords.
Sí, efectivament. És a dir, estem parlant de temperatures a 35 graus a prop de Londres, temperatures de properes als 40 graus a zones de França, dels Països Baixos, d'Alemanya, realment unes temperatures molt inusuals per l'època de l'any, que si ja són molt càlides per la península Ibèrica, evidentment per zones més al nord del continent europeu són absolutament excepcionals.
Uh-huh. En aquest sentit, és habitual o pot passar que hi hagi un bloqueig centrat en aquesta zona del centre d'Europa que provoqui aquestes temperatures ara, quan encara no hem arribat a ple estiu?
Bueno, realment és el que comentàvem, que és una situació més pròpia de ple estiu, però bueno, és que el nostre estiu cada vegada s'està eixamplant i, per tant, ja no podem parlar de l'estiu juliol-agost, juny, ja el maig i el setembre pràcticament, en molts casos es podem començar a considerar part de l'estiu, el començament de l'estiu o el seu final.
Mm-hmm. Per tant, podríem dir que l'estiu s'ha allargat per davant i pel darrere.
L'estiu s'ha allargat pel davant i pel darrere, efectivament. Tenim pràcticament dos mesos més d'estiu que a mitjans del segle XX, i això es nota precisament doncs, en aquests dos comportaments, en aquestes temperatures, també la temperatura del mar que ens acompanya, temperatures mínimes que s'han registrat de nits pràcticament tòrrides a Catalunya en alguns punts aquests passats dies. Bueno, fenòmens molt típics de l'estiu que se produeixen doncs, a finals de maig.
Ara en parlarem de la temperatura del mar, però hem de dir que fa uns 4 dies aproximadament es va arribar gairebé als 40 graus, que va ser la temperatura més alta registrada a Catalunya en un mes de maig. No sé si això pot arribar a ser una tendència de cara al futur, en aquests mesos que no estem acostumats.
Bueno, malauradament, amb l'increment de les temperatures provocades pel canvi climàtic i també els fenòmens que l'acompanyen, a nivell de precipitacions, tormentes, etc., doncs el que tenim és que els darrers anys ens estem acostumant a batre rècord un darrere l'altre i, a més, a batre rècord de forma molt contundent, diguéssim. És a dir, no per poques dècimes, sinó per més d'un grau, inclús de dos graus, respecte al rècord anterior. Això ens passa també en intensitats de precipitació, en molts casos, que bueno, estan lligats a aquest fenomen d'increment, de reforçament dels extrems climàtics que acompanya el canvi climàtic.
Tot i això, però, venim d'un hivern que podem qualificar com normal, que no ha sigut especialment calorós, potser per això ens sobta més.
Bueno, no ha sigut especialment calorós, depèn dels mesos. Hem tingut un mes d'abril molt càlid, el més càlid dels registres aquí a Catalunya. Hem tingut un mes de febrer també bastant càlid. Sí que han sigut humits, han sigut plujosos, però en general tampoc hem tingut temperatures excepcionalment baixes. Hem tingut temperatures mitjanes en alguns casos, en la mitjana, i pel damunt de la mitjana en altres.
Ara sembla que donarà una tregua a aquestes temperatures i es parla molt de si l'estiu serà tan càlid com en més d'una ocasió estan dient. Com ho veus tu?
Bueno, jo ho veig més aviat mirant una mica les prediccions estacionals que fa el centre europeu i també Meteocat, l'Agència Estatal de Meteorologia. Doncs tot apunta que serà un estiu, hi ha més d'un 70% de probabilitat de que serà un estiu calorós. Més aviat per la banda alta de la calor. Res estrany si recordem que 2024 i 2023 han sigut els anys més càlids, els estius més càlids dels que tenim registre, i 2026 continuar amb la mateixa tendència.
Per tant, ens anirem a l'estiu, per exemple, el 2024, el 2025 no va ser tan extremadament càlid, o no vam tenir tantes onades de calor seguides, per dir-ho d'alguna manera, però ens en podríem anar a l'estiu del 2024.
Podríem anar perfectament. Al final, les temperatures que tenim durant l'estiu depenen bàsicament de dos factors, de la circulació de l'aire, de si l'aire està més tranquil, com ha passat aquests dies, o hi ha més moviment, i sobretot aquí a ran de costa, doncs la temperatura del mar.
Mm-hmm.
I, com segurament apuntaves ja, tenim unes anomalies a la temperatura de mar molt elevades. Al Mediterrani, també al Cantàbric, pràcticament tots els mars que circulen la península Ibèrica tenen temperatures molt pel damunt del que seria normal per l'època de l'any. Mm-hmm. I això influeix molt sobretot a les temperatures de la nit, les mínimes nocturnes, que són molt elevades perquè el mar no provoca aquest efecte de refredament, i també perquè un mar, diguéssim, càlid, el que fa és que tinguem un sistema de brises marines més afeblit, i per tant, en circulació també, i tot apunta a una acumulació de calor.
De fet, avui ho he mirat, la temperatura del mar aquí a la Costa Daurada, a Tarragona, era de 23,7 graus.
Sí, sí. A veure, fa una setmana, abans que comencés l'episodi aquest de calor més fort que hem patit, teníem unes temperatures aquí a la boia del Port de Tarragona en torn a 18 graus a la superfície del mar, i ara estem en aquestes temperatures de 23 i pico, i hem tingut algun pic de 24,5. És a dir, estem parlant de que un fenomen d'aquestos pot pujar la temperatura del mar pràcticament en una setmana 6 graus. Bueno, si això continua, evidentment, doncs aquesta pujada de les temperatures tornarem a tindre un Mediterrani que entrarà en el llindar de la tropicalització, almenys durant el període estival, no?
D'alguna manera, però, si aquests dies ens dona una treva, també baixarà una miqueta la temperatura del mar, entenem.
Sí, sí, efectivament, si hi ha moviment, és a dir, si baixen les temperatures, sobretot si hi ha circulació, si hi ha vent, si hi ha corrents marines, si la massa d'aigua, hi ha onatge, canvia, llavors les temperatures ve aigua més freda de l'interior del Mediterrani, també ascendeix aigua més freda de les profunditats del mar, i això doncs fa baixar la temperatura. Si se produeix un altre fenomen d'estabilitat atmosfèrica, d'estabilitat oceànica, doncs les temperatures tornen a pujar. Però tot se va acumulant una mica un sobre l'altre.
Digues.
Sí, no, deia simplement que les temperatures baixen quan se produeixen aquestes barreges, però no baixen als nivells anteriors, no? Se queda una mica pel damunt, i els nous episodis que se produeixen, doncs, s'acumulen sobre aquests.
Perquè sobre quines temperatures hauríem d'estar ara, actualment, que som dia 1 de juny?
Bueno, lo normal seria tindre unes temperatures al voltant dels 19-20 graus, aproximadament, de la temperatura del mar. Seria entre 18 i 20 graus, seria la mitjana, diguéssim, del que esperaríem. I, evidentment, doncs, estem 3-4 graus pel damunt d'això. En alguns punts, per exemple, al centre del Mediterrani, a les Balears, ja havien tingut anomalies de fins a 5 i 6 graus pel damunt, el qual indica que no és només la nostra costa, l'aigua que tenim aquí a ran de platja, sinó que tot el conjunt del Mediterrani no s'està patint aquest fort calentament.
Això, fins fa relativament poc, ho parlàvem com a anomalies, com a casos excepcionals, però hem de dir que cada cop deixa de ser l'excepció. Vull dir, de l'augment de temperatura de l'aigua fa molt temps que ja en parlem.
Sí, efectivament, i les oles de calor, les onades de calor marina acostumen a ser molt persistents i a durar molt de temps. L'aigua, sabem que triga en calentar-se, però també triga en refredar-se. Per tant, una vegada fa temperatura, costa molt que la perdi, i per tant, és un fenomen moltes vegades acumulatiu. Al final, el 90% de la calor que provoca el canvi climàtic s'acumula als oceans i als mars, i per tant són aquestes els que a poc a poc van pujant la temperatura perquè costen de calentar, però també una vegada han agafat aquesta temperatura és molt difícil refredar-los.
En aquest sentit, això vol dir que a la llarga ens pot provocar que les zones de costa que estàvem acostumats a que les temperatures més o menys s'anaven regulant deixin de regular-se?
Bueno, el que tindrem serà que el mar continuarà regulant les temperatures, però amb unes temperatures més elevades i amb una humitat també molt elevada lligada a l'evaporació. Això comporta un cert perill, que és el fet de que nosaltres estem acostumats a parlar de temperatures molt altes, que baten rècords de 40, de 49 graus. Per exemple, a la Índia aquests dies havien arribat pràcticament a 50 graus, però en les zones de costa en les que ens trobem, la combinació de temperatura i humitat alta fa que temperatures no excessivament elevades, temperatures de 36, 37, 38 graus, amb humitats molt elevades, poden ser igualment molt problemàtiques per la gent i poden provocar una mortalitat important, sobretot entre les persones més febles.
Perquè al final aquesta humitat elevada fa que la sensació sigui encara de temperatura més alta, no?, d'alguna manera.
Bueno, el que fa la humitat elevada és impedir que el nostre cos se refrigeri a través de la suor, que és el mecanisme habitual. Nosaltres en un clima sec suem, aquesta suor s'evapora i això ens refreda. Si estem en un ambient molt càlid i molt humit, la suor se queda a la pell però no s'evapora. I llavors no compleix aquesta funció de refrigeració i el cos se va recalentant. Llavors, en situacions d'alta humitat, temperatures de 36-38 graus poden arribar a provocar doncs, cops de calor importants i inclús la mort.
Això podem dir que ja és el canvi climàtic, perquè a vegades parlem de que són efectes del canvi climàtic, però podem afirmar que ja és aquí, vull dir que s'ha tornat la nova normalitat.
Sí, efectivament, és a dir, el clima que nosaltres teníem fa 50 o 70 anys, la normal climàtica que parlàvem dels anys 60, 70, 80, ja no existeix, ha canviat, i estem en un nou clima que continua modificant-se i que continuarà avançant conforme el canvi climàtic vagi fent pujar les temperatures i modificant tot el nostre clima.
Hem de ser positius? Aquesta situació pot arribar a revertir-se o és ja difícil?
És molt difícil que en un període de temps curt o mitjà això se reverteixi. És a dir, el canvi climàtic no el podem aturar de cop i tornar a les condicions inicials. El més que podem aspirar, diguéssim, és bueno, a una certa estabilització i adaptar-nos a les noves condicions que se vagin produint. Però tornar al clima que teníem fa 50-100 anys no tornarem, almenys per segles.
I d'alguna manera també deixar clar que el canvi climàtic no vol dir que passem a tenir fenòmens que abans no teníem, sinó que els fenòmens es tornen extrems, que les onades de calor són més extremes, per exemple.
Sí, efectivament, és a dir, el canvi climàtic el que fa, bueno, en alguns casos modifica patrons de circulació i això fa que, per exemple, doncs, que potser tinguem més danes o que tinguem aquestes situacions de bloqueig o que tinguin més afeccions de vents del sud, de vents d'aquestos de component saharià i d'aquesta calor que ens ve del sud. Però en els fenòmens habituals, i estem parlant doncs, de llevantades com onades de calor, etc., en els extrems climàtics que patim per la variabilitat pròpia del clima, doncs s'accentuen. Quan? Pues depèn, un 15, un 20, un 30%, progressivament se van accentuant més i en alguns casos s'accentuen per força, diguéssim, per intensitat, en alguns casos per durada, en alguns casos per freqüència o en una combinació de totes aquestes, que fa que alguns d'aquests extrems siguin més freqüents, siguin més intensos, i se produeixin de forma més, més ràpida.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda, Javier. Esperem tornar a parlar amb tu algun dia i que tot això no vagi a molt més.
Bueno, confiem, però tenim, estem a les portes de l'estiu i el que tenim clar és que patirem calor.
Moltes gràcies, Javier.
Gràcies a vosaltres.
Deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és l'home, jo sóc el mar.
I així arribem al punt final del programa d'aquest dijous. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fets siguin en fan. Viure només viure i no pensar. I que quan et trobin, sigui per què ha de passar.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man.
xarxa.